Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Els taxistes tornen a la vaga indefinida per protestar pel nou decret que prepara el govern de regulació de les BTC. Des d'aquest migdia bloquegen de nou la Gran Via de Barcelona. Montse Manent.
Reclamen que Uber i Cabify es contractin amb un mínim de 24 hores d'antelació i no 15 minuts com preveu el govern. Els taxistes de l'àrea metropolitana també s'han sumat a la protesta.
Cugat.cat, Roger Quartielles.
José Luis Roldán és l'encarregat de relacions públiques de Radio Taxi Sant Cugat.
He decidit fer una vaga unitària, conjunta, i de moment és indefinida. Hem considerat totes les associacions representatives del sector, així com totes les radioemissores de Radio Taxi de l'àrea metropolitana, doncs que no tenim cap mena de dubte que ha estat un engany per part de l'administració de la Generalitat.
El síndic de Greuges denuncia errors de comunicació i gestió en el cas del nen de 2 mesos de Pineda de Mar ingressat en estat greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
Després d'una reunió amb les administracions implicades, el síndic ha demanat un protocol específic per a nadons maltractats.
Ràdio Calella, Andrea Medina.
Ho ha fet després de la reunió que ha mantingut avui amb els representants a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Salut i de l'Ajuntament de Pineda. En la nota de premsa difosa pel síndic es destaca que falten recursos de suport familiar i millorar la formació especialitzada sobre les situacions de maltractament i desprotecció infantil als equips i professionals dels serveis d'atenció social primària i altres programes de suport familiar.
Fernando Grande Marlaska reitera que l'operació policial de dimecres es va fer sota mandat judicial i nega que l'actuació fos desproporcionada.
El ministre d'Interior es reitera a l'hora de desmentir la versió del Tribunal Superior de Justícia. Mentrestant, a Girona segueixen les protestes per l'operatiu amb una quarantena d'estudiants tancats a la universitat.
FM Girona, Siso García.
El cas segueix en mans de la policia espanyola i les detencions es podrien produir en qualsevol moment. És per això que seguiran instal·lats a la facultat de forma indefinida i ja s'han organitzat de cara al cap de setmana. Carla Costa és portaveu de la caputxinada UDG.
De moment la idea segueix sent fer la caputxinada UDG indefinida i l'objectiu segueix sent el mateix, no? Utilitzar la UDG com a fortí, com a lloc de fortalesa en què la Policia Nacional no pot actuar-hi.
Llum verd a la rebaixa d'un 25% del preu dels autobusos a Tarragona.
La mesura ha estat aprovada avui pel plenari de la ciutat i entrarà en vigor aquest mes de gener.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
A partir d'aquest 2019 es durà a terme una reducció del 25% de la tarifa per totes les persones empadronades a la ciutat, així com s'ha acordat a la sessió plenària d'aquest divendres. Tota l'oposició ha coincidit en dir que la gratuïtat dels autobusos és impossible i que es paga a través dels impostos. Davant tot això, Begoña Floria, portaveu del govern municipal, ha demanat que no es compari cap ciutat amb Tarragona per la fragmentació que pateix Tarragona.
Aposta pel teatre la programació de l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà.
Avui s'ha presentat un cartell amb obres destacades com El preu de Pere Arquilloé i Ramon Madaula.
Televisió Costa Brava, Jessica Martí.
Entre les obres que es programen hi ha El preu amb Pere Arquilloé, Ramon Madaula, Lluís Marco i Rosa Renom. Escape Room de Joel Joan i Héctor Claramunt. Per primera vegada es podrà veure a l'Espai Ter una òpera. Serà La Traviata, amb música de Verdi. A nivell musical, l'Espai Ter aprofita les relacions amb festivals de referència del territori com el Black Music Festival. També el Festival Ítaca Cultura i Acció hi portarà l'espectacle Miedo d'Albert Pla i el Festival de Música de Torroella i aporta 3 propostes de clàssica.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Bona tarda. El pas d'un front ens està deixant força núvols, però no deixa de moment precipitació. És un front desgastat, el primer que passarà, podríem dir, aquest cap de setmana i que marxarà durant la propera matinada. Demà al matí, per tant, un dia que vindrà començat especialment pel sol, però també per alguns núvols alts i prims que s'aniran fent més abundants, més compactes per l'oest del territori, i que a partir de la tarda començaran a deixar el cel més tapat, en aquest cas per les comarques de Lleida, Tarragona, a partir de mitja tarda ja amb precipitació, i amb un cel més tapat al final del dia i amb pluja que al final del dia arribarà a pràcticament qualsevol punt. S'obriran clarianes a partir del matí a diumenge per l'oest, però en canvi Continuarem amb precipitació a zones del litoral, prelitoral, durant el diumenge i també a punts del nord-est del territori. També al vessant nord del Pirineu, diumenge esperem precipitació. Tot plegat amb una cota de neu que amb l'arribada del front dissabte al vespre i nit anirà baixant fins als 600 metres la matinada ja de diumenge, però seran precipitacions o nevades molt poc significatives. La pluja més important l'esperem en zones del litoral i del prelitoral de cara a diumenge. Una temperatura que aquest cap de setmana en conjunt serà més baixa. És tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària en una tarda especialment complicada a la ciutat de Barcelona per les protestes dels taxistes. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Continuen força plenes les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs, anant cap al nus de la Trinitat. La ronda de dalt presenta trams aturades des d'Esplugues fins a la Vall d'Hebron, gairebé arribant a Horta. I també la ronda litoral amb aturades importants en la mateixa direcció, gairebé des de la zona franca fins al Bon Pastor. També hi ha cua a la Fota Nord, a la B20, d'un parell de quilòmetres, des de molt abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes. Altres punts a destacar, la C58, amb aturades a la zona de Sabadell, de fet en totes dues direccions. Més endavant, a la C58, hi ha cua a la zona de Monistrol de Montserrat per enllaçar amb la C55, i a la mateixa C55, aturades a Sant Vicenç de Castellet. Acabem amb l'eix del Llobregat. Ara hi ha retencions a la zona de Berga i de Cercs en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Els taxistes de Barcelona tornen a la vaga per la regulació dels vehicles amb conductor, els anomenats BTC. Els sindicats s'han aixecat de la taula de negociació amb la Generalitat després de conèixer els detalls del nou decret que regularà el sector. Tot seguit han convocat una vaga indefinida i han ocupat de nou la Gran Via de Barcelona.
El punt que ha fet esclatar el conflicte ha estat la decisió del govern sobre la precontractació de serveis a empreses com Uber o Cabify. El decret estableix que es faci en un mínim de 15 minuts, quan els taxistes reclamaven que fos de 24 hores. Aquest punt ha trencat les negociacions i ha portat els sindicats a convocar aquesta una vaga indefinida. En una assemblea a l'aeroport de Barcelona han decidit tornar a acampar a la Gran Via, com ja van fer a l'estiu, i bloquejar els accessos en Passeig de Gràcia. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, justifica la decisió davant dels precedents jurídics a d'altres països.
Nosaltres podem fer brindis al sol i podem doncs, fer un decret que digui, no sé, X hores. Però si tenim la certesa, com ha passat amb altres països europeus, que això es tombarà, la nostra responsabilitat és proposar mesures proporcionals.
Calvet també ha demanat als taxistes que facin una reflexió serena sobre la proposta que considera la millor possible davant les circumstàncies actuals del sector. També ha demanat que la vaga es faci sense pertorbar ni l'ordre públic ni l'economia del país. De moment, centenars de taxistes col·lapsen des d'aquesta tarda a la Gran Via de Barcelona, cos que afecta línies d'autobús i genera talls de trànsit. Els taxistes adverteixen que aquesta és només l'acció de protesta de la vaga indefinida.
Doncs els taxistes de Barcelona s'hi han sumat les diferents associacions del taxi a l'àrea metropolitana. És el cas dels taxistes de Sant Cugat del Vallès, que ja han anunciat que secunden la vaga indefinida fins que la Generalitat no canviï de parer. Cugat.cat, Roger Quartielles, bona tarda.
Bona tarda. El sector tampoc accepta la proposta del govern que descarta obligar a contractar els vehicles de lloguer amb conductor, els anomenats BTC, com Uber i Cabify, amb hores d'antelació i rebaixa a un quart d'hora la demanda dels taxistes, que exigien que la contractació fos amb 6 hores de marge. José Luis Roldán és l'encarregat de Relacions Públiques de Radio Taxi Sant Cugat.
He decidit fer una vaga unitària, conjunta, i de moment és indefinida. Envers el resultat que ha tingut l'anunci de la Generalitat d'aquest. Així com totes les radioemissores de Radio Taxi de l'àrea metropolitana, doncs que no tenim cap mena de dubte que ha estat un engany per part de l'administració de la Generalitat.
Roldán també ha demanat disculpes a la ciutadania per les molèsties que la protesta els pugui causar i ha anunciat que els taxistes locals també participaran en l'ocupació de la Gran Via de Barcelona, com ja van fer l'estiu passat.
El síndic de Greuges denuncia mancances en el cas del nen de 2 mesos de Pineda de Mar ingressat en estat greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Després d'una reunió amb l'Ajuntament, Salut i la DGAIA, el sindicat creu que hi van haver errors de comunicació i gestió. És per això que ha demanat un protocol específic per nadons. Ràdio Calella, Andrea Medina, bona tarda.
Bona tarda. El síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha demanat un circuit d'intervenció més específic per al seguiment i l'atenció dels nadons amb l'objectiu de protegir-los per la seva vulnerabilitat per raó d'edat. Ho ha fet després de la reunió que ha mantingut avui amb els representants de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Salut i de l'Ajuntament de Pineda, arran del cas del nadó ingressat a la Vall d'Hebron, presumptament maltractat pel seu pare. En la nota de premsa difosa pel síndic es destaca que falten recursos de suport familiar i millorar la formació especialitzada sobre les situacions de maltractament i desprotecció infantil als equips i professionals dels serveis d'atenció social primària i altres programes de suport familiar. El síndic està recopilant informació per emetre una resolució.
A Lleida, els agents rurals han patit una 30ena d'amenaces des del passat 2017, però cap agressió física. La dada s'extreu del protocol que la Generalitat va engegar arran del crim d'Aspa, ara fa 2 anys, en què 2 agents van ser morts a trets per un caçador. Dilluns comença el judici a l'Audiència Provincial per aquests fets que han portat el govern català a preparar canvis aquest 2019 en el reglament del cos. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Els agents rurals han rebut 30 amenaces, però cap agressió física des del crim d'Aspa, quan un home va matar a trets 2 agents al febrer del 2017. El govern espera aprovar aquest 2019 el reglament que ha de permetre als agents portar pistola i defenses extensibles. El director general dels agents rurals, Marc Costa.
I esperem nosaltres que aquest reglament d'armes poder-lo tenir com a mínima informació pública breument, no? Perquè al llarg d'aquest any, 2019, el puguem tenir aprovat. Aquest reglament d'armes ens ha de permetre és determinar quin ha de ser l'armament amb el qual dotar el cos, tant de foc com diferent amb el de foc. Aquí entrem arma llarga, arma curta i la defensa extensible. Després, posteriorment, ve l'altre pas, que és determinar quines funcions s'han de fer amb armament.
Costa ha afegit que també s'han fet una formació de defensa verbal per tal que els agents aprenguin a utilitzar el llenguatge davant eventuals situacions conflictives, més enllà del recurs físic.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que l'operació policial que va suposar la detenció de 16 independentistes dimecres es va fer sota mandat judicial. Marlaska també ha rebutjat que l'actuació fos desproporcionada.
El titular d'Interior ha comparegut després del Consell de Ministres. Allà ha dit que en cap cas la detenció dels sospitosos d'ocupar les vies de l'AVE de Girona es va fer per iniciativa de la Policia Nacional.
En cuanto a la operativa del miércoles en concreto, como todo el resto de la operativa desarrollada en el marco de una causa judicial ya abierta, y en este caso igualmente, en todo momento estuvo supervisada por el fiscal y el juez de instrucción. Y en ese sentido referir que no solo estuvo supervisada, sino que fueron, como no puede ser de otro modo, informados de todo el conjunto de actuaciones. En ese sentido, la policía actuó como policía judicial.
Fernando Grande Marlaska ha negat que l'actuació policial fos desproporcionada. Segons el ministre, li costa creure que una operació sota acció judicial pugui ser qualificada d'aquesta manera.
Mentrestant, continua la tancada a la Universitat de Girona en protesta per aquestes detencions. Una 40ena d'estudiants han passat la segona nit a la Facultat d'Educació i Psicologia. Avui han començat a visitar altres facultats per explicar als alumnes la situació i demanar signatures perquè Adif retiri la denúncia per l'ocupació de les vies de l'AVE el passat 1 d'octubre. FM Girona, Siso García.
Són més d'una 40ena els que han passat la segona nit al menjador de la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona i els ànims no han defallit. La solidaritat no s'ha fet esperar i és que han estat molts els que els han portat mantes i menjar. Carla Costa és portaveu de la Caputxinada UDG.
Estem bé, ja estem una mica allò cansats, no? Però estem amb molta força i moltes ganes de continuar perquè creiem molt en el que estem fent.
El cas segueix en mans de la policia espanyola i les detencions es podrien produir en qualsevol moment. És per això que seguiran instal·lats a la facultat de forma indefinida i ja s'han organitzat de cara al cap de setmana.
De moment la idea segueix sent fer la caputxinada UDG indefinida i l'objectiu segueix sent el mateix, no? Utilitzar la UDG com a fortí, com a lloc de fortalesa en què la Policia Nacional no pot actuar-hi.
A hores d'ara ja s'han recollit més de 500 firmes per exigir a Adif que retiri la denúncia i per mostrar rebuig cap a l'actuació policial de les detencions del dimecres a Girona.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
En clau municipal, llum verda a la rebaixa d'un 25% del preu dels autobusos a Tarragona. La mesura, que ha estat aprovada avui pel plenari de la ciutat, entrarà en vigor ja aquest mes de gener. Per cert que també aquest mes està prevista l'adjudicació del projecte del nou hospital Joan 23. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
A partir d'aquest 2019 es durà a terme una reducció del 25% de la tarifa per totes les persones empadronades a la ciutat, així com s'ha acordat a la sessió plenària d'aquest divendres. Tota l'oposició ha coincidit en dir que la gratuïtat dels autobusos és impossible i que es paga a través dels impostos. Davant tot això, Begoña Floria, portaveu del govern municipal, ha demanat que no es compari cap ciutat amb Tarragona perquè no són comparables per la fragmentació que pateix Tarragona. D'altra banda, el plenari també ha aprovat una moció per instar a la Generalitat que compleixi amb les inversions promeses per la construcció del nou hospital Joan 23. Una moció a instàncies de dos sindicats, UGT i Comissions Obreres, que ha tingut el suport de tots els partits, excepte la CUP, que s'ha abstingut. L'objectiu és que portin a terme les inversions previstes i que, a més, torni a ser l'hospital públic de referència a Tarragona.
Els alcaldes del Baix Empordà es mostren satisfets davant de la moratòria d'un any per construir en espais urbanitzables. Una moratòria, recordem, que blinda el patrimoni costaner de 22 municipis.
En declaracions a la xarxa, l'alcalde de Begur, Joan Loureiro, ha fet autocrítica per la gestió immobiliària de la Costa Brava les últimes dècades. Això sí, adverteix que, malgrat la moratòria, els projectes que ja estan en marxa s'hauran d'acabar.
La legalitat en els projectes que tenen totes les llicències otorgades, no hi haurà més remei que acabar-los, perquè així ha de ser, i en canvi doncs, aquests projectes, que aquestes llicències no estaven encara otorgades, no estaven definides o en definitiu no estaven sobre paper i firmades, és evident que aquestes sí que s'aturen i que es queden al calaix.
Tot i celebrar la moratòria d'un any per a projectes urbanístics, Loureiro ha recordat que l'impuls definitiu per protegir el litoral el donarà el pla director que prepara la Generalitat.
També des de Palafrugell valoren positivament aquesta moratòria. L'alcalde recorda les limitacions dels ajuntaments i que és la Generalitat qui ha d'impulsar aquesta normativa. Es tracta d'una antiga reivindicació dels municipis de la zona. Televisió Costa Brava, Xavier Martí, bona tarda.
Bona tarda. Des dels ajuntaments que havien reclamat la implicació de la Generalitat, valoren positivament el pas i consideren que els dona la raó en les limitacions municipals per abordar la qüestió. Josep Pifarrés, alcalde de Palafrugell.
Sempre hem dit el mateix. Nosaltres, respecte a Aigua Gelida, no faríem cap mena de pas fins que la Generalitat no ens donés la vistiplau. Nosaltres encantats que la Generalitat hagi pres aquesta decisió i que no hagi esperat el mes de febrer, que semblava que en un principi ens arribaven fins al mes de febrer, i que s'hagin accelerat i ho hagin fet ara.
Satisfacció amb el més contingut de la que han mostrat els grups ecologistes. SOS Costa Brava reclama que la moratòria vagi més enllà i també aturi obres ja en funcionament. Les entitats que formen part d'aquest conglomerat reclamen valentia a la Generalitat i que faci un pas més desclassificant definitivament els sòls urbanitzables afectats per la congelació.
Repassem altres notícies destacades del dia, començant a Flix, on els veïns del municipi estan pendents que es reprenguin els treballs de descontaminació del pantà. La primera fase va acabar el passat mes de desembre i ara ja hi ha la maquinària necessària per començar la segona. Queden més de 79.000 metres cúbics de fang contaminats. Canal Terres de l'Ebre, Susana Carles.
Bona tarda. La draga per extraure els fangs que encara queden ja està instal·lada al mig del pantà. Enllestides les proves, els treballs començaran en breu i han de durar aproximadament uns 6 mesos per netejar del riu Ebre els més de 79.000 metres cúbics de llots tòxics que encara hi ha. Marc Mures, l'alcalde de Flix.
Estem expectants per veure com es reprenen aquests treballs i esperem que s'acaben de manera definitiva. Pensem que ja són molts anys els que portem parlant d'aquest tema, des de finals del 2000, des del 2015, que aquestes obres estan aturades.
Una comissió de seguiment amb representants de l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament controlarà els treballs. La descontaminació del pantà de Flix és una de les obres mediambientals més importants al sud d'Europa. Ha estat esquitxada per la presumpta trama de corrupció dins de la societat Aquamet, responsable de l'obra i la primera subcontractista FSC.
La pressió veïnal ha aconseguit a Tàrrega que l'Ajuntament es plantegi convocar una audiència pública, com demanaven diverses entitats, per decidir sobre el futur de la polèmica Creu de Terme, que ara mateix està ubicada a la plaça Major del municipi. El procés no és vinculant, però el consistori no descarta altres mesures per decidir-ne l'ubicació definitiva. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
L'equip de govern de l'Ajuntament de Tàrrega atendrà la petició de diverses entitats de la ciutat que, sota el paraigües de Genta, demana una audiència pública sobre la ubicació i simbologia de la Creu de Terme situada a la plaça Major. Això ho ha confirmat l'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, que ha dit que, segons com vagi aquesta audiència, si hi ha disparitat d'opinions, l'equip de govern pot anar més enllà.
Farem l'audiència com toque i tothom podrà escoltar clarament els perquès i expressar si en cas al contrari. I si es creu oportú, doncs també anirem més enllà. Més enllà exactament vol dir que després d'una audiència que no és vinculant en cap manera, nosaltres podrem fer, tenim instruments, hi ha instruments perquè això pugui ser en un moment donat vinculant.
En opinió de l'alcaldessa, s'ha creat una mica de confusió en aquest tema i dir que la decisió s'ha pres de manera unilateral no s'ajusta a la realitat.
En cultura, clara aposta pel teatre en aquest primer semestre de programació a l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Avui s'ha presentat un cartell on destaquen noms com el de Pere Arquilluer o Ramon Madaula amb l'obra El Preu o Joel Joan amb Escape Room. Però també hi ha espai per la música. Televisió Costa Brava, Jèssica Martí, bona tarda.
Bona tarda. L'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí programa teatre en majúscula per aquest primer semestre d'any. Entre les obres que es programen hi ha El Preu d'Arthur Miller amb Pere Arquilluer, Ramon Madaula, Lluís Marco i Rosa Renom, Escape Room de Joel Joan i Héctor Claramunt, però també obres que han triomfat a Madrid com Muerte en el Nilo d'Agatha Christie o Shirley Valentin amb la interpretació de Mercè Arànaga. Per primera vegada es podrà veure a l'Espai Ter una òpera, serà La Traviata, música de Verdi. A nivell musical, l'Espai Ter aprofita les relacions amb festivals de referència del territori com el Black Music Festival. També el Festival Ítaca Cultura i Acció i portarà l'espectacle Miedo d'Albert Pla i el Festival de Música de Torroella amb les joventuts musicals i aporta tres propostes de clàssica. L'Espai Ter es manté fidel a l'orquestra i a la cobla i en aquesta ocasió, amb el cicle de grans orquestres, passaran per Torroella la principal de la Bisbal, l'Orquestra Metropol, la Cobla Montgrins i una formació nova i transgressora que demostra que també amb música de cobla es pot anar de farra. Ells són els Biflats, que actuaran a Torroella el 13 d'abril.
I Tortosa, el Baix Ebre, se sumarà enguany a la programació musical del Festival Barnasants, acollint un concert de Maria del Mar Bonet. Serà el proper mes de març. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Serà la primera vegada que la ciutat de Tortosa participi com a seu d'aquest festival de música d'autor que enguany programa la 24a edició. La regidora de Cultura, Dolors Queralt, destaca l'interès de Tortosa per figurar en el programa del Barnasants com a referència cultural del territori del país.
Aquesta és una proposta que teníem, que havíem de tenir present i d'implementar de manera efectiva, donada la voluntat que ha de tenir la nostra ciutat d'esdevenir capital de la cultura a les Terres de l'Ebre.
El concert de Maria del Mar Bonet i el pianista José María Vitier suposa la unió de la música i les cançons de Cuba amb les de Mallorca. Serà al Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa el dia 24 de març.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Els partits solidaris Somriures que curen se celebren a Granollers i es podran veure en directe a la plataforma Xala.
Diumenge serà un gran dia al Palau Olímpic de Granollers. La ciutat bressol de l'handbol acollirà dos partits de màxim nivell d'aquest esport. Es tracta dels partits solidaris Somriures que curen, organitza la Mútua de Granollers i el Balonmano Granollers, amb el suport de la Federació Catalana d'Handbol. A un quart de cinc sortiran a la pista el primer equip del Freiking Granollers de la Lliga Sobal i la selecció catalana masculina, que en aquesta ocasió estarà dirigida per Fernando Barbeito. I a les 6, torn per al combinat català femení davant el CAC7 Granollers. L'entrada és un donatiu de 5 euros que aquest any seran destinats a la lluita contra l'Alzheimer en benefici de la Fundació Pasqual Maragall. Els partits solidaris Somriures que curen es podran seguir en directe a la plataforma Xala.
I aquest dissabte, nova jornada de la Lliga Europea d'Hockey Patins.
Amb la presència de tres equips catalans, el Barça rep a l'Oliveirense, mentre que el Noia ha de visitar la difícil pista del Benfica. També jornada molt important per al Reus, que ha de guanyar el Saint-Omer francès, si vol tenir opcions per la classificació per quarts de final.
La nova ràdio, Joan Gomis.
El quart partit de la fase de grups, una victòria per matrials de Jordi Garcia, lluitar frec a frec amb el Porto i el Lodi per una de les dues primeres places que donen el bitllet a la següent eliminatòria, als quarts. Davant el difícil repte, el davanter roig i negre, Àlex Rodríguez, demana el suport de l'afició.
Necessitem
un pavelló ple aquí a Reus nosaltres per tirar endavant aquest partit, que serà molt, molt complicat i que necessitem la gent al nostre favor per aconseguir els 3 punts i continuar somiant amb la Champions, perquè crec que tenim les nostres opcions i hem de lluitar-ho fins al final.
Ara mateix els reusencs són tercers amb 3 punts, el Porto és líder amb 9, el Lodi segon amb 6 i el Salomí és el cuer del grup C, encara no ha puntuat. Una ensopegada dels Reus davant els francesos se'n deixaria pràcticament les aspiracions dels de la capital del Baix Camp. Després haurien de viatjar a la complicada pista del Porto i rebre el Lodi al Palau.
En waterpolo ja coneixem els emparellaments de la Copa de la Reina, amb 7 equips catalans dels 8 que hi participaran.
L'edició d'enguany es disputarà del 8 al 10 de febrer a les instal·lacions del Club Natació Sant Feliu. En els quarts de final, el Terrassa s'enfrontarà al Mediterrani, el Mataró a l'Astra Pol Sabadell i el Rubí al Saragossa, i l'anfitrió, el Sant Feliu, es veurà a les cares amb el Club Natació Sant Andreu.
A tercera divisió de futbol, demà partidàs a Llagostera.
El conjunt del Gironès, líder del grup català, rep el segon classificat, l'Hospitalet de Xavi Molist, a partir de 4:45 de la tarda. És el partit més destacat de la jornada. El Llagostera té 3 punts més que l'Hospitalet. Els dos equips tenen com a objectiu l'ascens de categoria. Avui també es juga el partit entre l'Escó i el Castelldefels.
Cursa a les Garrigues, on es combina l'esport i el menjar.
Aquest diumenge se celebra la 16a edició de la cursa de l'oli a les Borges Blanques, coincidint amb la 56a edició de la Fira de l'Oli i les Garrigues. Més de 750 corredors sortiran de les basses del Parc del Terrall.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mira, el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Jordi, quina mala cara que fas.
El veí del costat posa la música molt alta.
Ja hi has parlat?
Sí, però ell diu que no n'hi ha per tant.
I si proves la mediació?
No sé què és.
Jo un cop la vaig demanar al meu ajuntament i em va anar molt bé. Un professional ens va ajudar a trobar-hi la solució.
I jo puc demanar-ho?
I tant! La Diputació de Barcelona dona suport als ajuntaments per posar la mediació a l'abast de tothom. Ah, i és un servei gratuït. Entra a diva.cat/mediació.
diva.cat/mediació. Ara me n'informo.
Diputació de Barcelona. Diàleg per a la convivència.
Festa repartidor d'esperança. Festa voluntari del telèfon de l'esperança.
Si et complau ajudar els altres, si t'agrada escoltar i disposes de 10 hores al mes, pot ser una veu amiga. Una veu que escolta i atén a les persones que truquen en moments d'angoixa, preocupació o solitud.
Obtindràs una dosi de satisfacció i felicitat que no t'imagines. Truca'ns al 93 202 0260. Prens nota? 93 202 0260. O envia'ns mail a administració@telefonoesperanza.com.
Fes-te repartidor d'esperança. Hi ha tanta gent a la que podràs ajudar. Telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Ara fa 30 anys s'estrenava al Japó Tonari no Totoro, el meu veí Totoro. Es tracta d'una pel·lícula d'animació on una família se'n va viure al món rural i les dues nenes petites descobreixen els esperits del bosc. El llargmetratge va tenir tant d'èxit que l'esperit protagonista es va convertir en la imatge del multipremiat Studio Ghibli, responsable de la pel·lícula, de la mateixa manera que Mickey Mouse ho és de la Disney. I per celebrar aquest 30è aniversari, El meu veí Totoro serà també una de les pel·lícules que aquest mes de gener es projectaran a la Mostra de Cinema Asiàtic de Sant Feliu de Llobregat. I és que el que és en realitat el segon cicle del Festival Internacional de Cinema del Baix Llobregat arriba amb algunes de les grans pel·lícules asiàtiques estrenades aquest últim any. I serà la guanyadora de l'última Palma d'Or al Festival de Cannes, Manbibi Kazoku, un asunto de família, de Hirokazu Koreeda. Una altra cinta japonesa serà Vision, Viaje a Nara, de la realitzadora Naomi Kawase, però el programa també presenta la pel·lícula xinesa La ceniza es el blanco más puro, de Jia Zhangke, i la coreana Burning, de Lee Chang-dong. del 24 al 28 de gener, Mostra de Cinema Asiàtic a Sant Feliu de Llobregat. En trobareu tota la informació al web mostra.cinebaix.cat.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Els taxistes tornen a la vaga indefinida per protestar pel nou decret que prepara el govern de regulació de les BTC. Des d'aquest migdia bloquegen de nou la Gran Via de Barcelona. Montse Manent.
Reclamen que Uber i Cabify es contractin amb un mínim de 24 hores d'antelació i no 15 minuts com preveu el govern. Els taxistes de l'àrea metropolitana també s'han sumat a la protesta.
Cugat.cat, Roger Quartielles.
José Luis Roldán és l'encarregat de relacions públiques de Radio Taxi Sant Cugat.
Decidit fer una vaga unitària, conjunta, i de moment és indefinida. Hem considerat totes les associacions representatives del sector, així com totes les radioemissores de radiotaxi de l'àrea metropolitana, doncs que no tenim cap mena de dubte que ha estat un engany per part de l'administració de la Generalitat.
El síndic de Greuges denuncia errors de comunicació i gestió en el cas del nen de 2 mesos de Pineda de Mar ingressat en estat greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
Després d'una reunió amb les administracions implicades, el síndic ha demanat un protocol específic per a nadons maltractats.
Ràdio Calella, Andrea Medina.
Ho ha fet després de la reunió que ha mantingut avui amb els representants a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Salut i de l'Ajuntament de Pineda. En la nota de premsa difosa pel síndic es destaca que falten recursos de suport familiar i millorar la formació especialitzada sobre les situacions de maltractament i desprotecció infantil als equips i professionals dels serveis d'atenció social primària i altres programes de suport familiar.
Fernando Grande Marlaska reitera que l'operació policial de dimecres es va fer sota mandat judicial i nega que l'actuació fos desproporcionada.
El ministre d'Interior es reitera a l'hora de desmentir la versió del Tribunal Superior de Justícia. Mentrestant, a Girona segueixen les protestes per l'operatiu amb una quarantena d'estudiants tancats a la universitat.
FM Girona, Siso García.
El cas segueix en mans de la policia espanyola i les detencions es podrien produir en qualsevol moment. És per això que seguiran instal·lats a la facultat de forma indefinida i ja s'han organitzat de cara al cap de setmana. Carla Costa és portaveu de la caputxinada UDG.
De moment la idea segueix sent fer la caputxinada UDG indefinida i l'objectiu segueix sent el mateix, no? Utilitzar la UDG com a fortí, com a lloc de fortalesa en què la Policia Nacional no pot actuar-hi.
Llum verda a la rebaixa d'un 25% del preu dels autobusos a Tarragona.
La mesura ha estat aprovada avui pel plenari de la ciutat i entrarà en vigor aquest mes de gener.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
A partir d'aquest 2019 es durà a terme una reducció del 25% de la tarifa per totes les persones empadronades a la ciutat, així com s'ha acordat a la sessió plenària d'aquest divendres. Tota l'oposició ha coincidit en dir que la gratuïtat dels autobusos és impossible i que es paga a través dels impostos. Davant tot això, Begoña Floria, portaveu del govern municipal, ha demanat que no es compari cap ciutat amb Tarragona per la fragmentació que pateix Tarragona.
Aposta pel teatre a la programació de l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà.
Avui s'ha presentat un cartell amb obres destacades, com el preu de Pere Arquilloé i Ramon Madaula.
Televisió Costa Brava, Jessica Martí.
Entre les obres que es programen hi ha el preu d'Arthur Miller amb Pere Arquilloé, Madaula, Lluís Marco i Rosa Renom. Escape Room, de Joel Joan i Héctor Claramunt. Per primera vegada es podrà veure a l'Espai Ter una òpera. Serà La Traviata, amb música de Verdi. A nivell musical, l'Espai Ter aprofita les relacions amb festivals de referència del territori com el Black Music Festival. També el Festival Ítaca Cultura i Acció i portarà l'espectacle Miedo d'Albert Pla i el Festival de Música de Torroella i aporta 3 propostes de clàssica.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, a Plana de Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Bona tarda. El pas d'un front ens està deixant força núvols, però no deixa de moment precipitació. És un front desgastat, el primer que passarà, podríem dir, aquest cap de setmana i que marxarà durant la propera matinada. Demà al matí, per tant, un dia que vindrà començat especialment pel sol, però també per alguns núvols alts i prims, que s'aniran fent més abundants, més compactes per l'oest del territori, i que a partir de la tarda començaran a deixar el cel més tapat, en aquest cas per les comarques de Lleida, Tarragona, a partir de mitja tarda ja amb precipitació i amb un cel més tapat al final del dia i amb pluja que al final del dia arribarà a pràcticament qualsevol punt. S'obriran clarianes a partir del matí a diumenge per l'oest, però en canvi continuarem amb precipitació a zones de litoral, prelitoral durant el diumenge i també a punts del nord-est del territori. També al vessant nord del Pirineu, diumenge esperem precipitació. Tot plegat amb una cota de neu que amb l'arribada del front dissabte al vespre i nit anirà baixant fins als 600 metres la matinada ja de diumenge, però seran precipitacions o nevades molt poc significatives. La pluja més important l'esperem en zones del litoral i del prelitoral de cara a diumenge. Una temperatura que aquest cap de setmana en conjunt serà més baixa. És tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària en una tarda especialment complicada a la ciutat de Barcelona per les protestes dels taxistes. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs pel que fa a la ciutat de Barcelona o les rondes de Barcelona que s'han vist afectades durant tota la tarda, aquí sembla que hi vol millorar la situació. Encara hi ha trams aturades, tant a la ronda de dalt com a la ronda litoral en sentit Besòs, però en canvi es complica el trànsit a les principals vies que ens porten cap al nord, diguem-ne cap al Pirineu. De fet, a prop de Barcelona ja hi ha aturades a la C58, puntuals, al tram de Sabadell-Terrassa. Més endavant, a la carretera, hi ha retencions a Castellbell i al Vilar, la C58, per enllaçar amb la C55, una C55 amb trànsit, sobretot a Sant Vicenç de Castellet. I ja a l'est del Llobregat, doncs, déu-n'hi-do, aquí sí que parlem de trams aturades importants, primer entre Berga i Cercs, més endavant retencions d'almenys un parell de quilòmetres a Guardiola de Berguedà i també hi ha cua just abans del túnel, com et deia, en aquest eix del Llobregat. Acabem amb la C14, una altra via que ens porta cap al Pirineu. Hi ha aturades d'un parell de quilòmetres al tram d'Oliana en sentit nord, anant cap a la Seu d'Urgell. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Els taxistes de Barcelona tornen a la vaga per la regulació dels vehicles amb conductor, els anomenats BTC. Els sindicats s'han aixecat de la taula de negociació amb la Generalitat després de conèixer els detalls del nou decret que regularà el sector. Tot seguit han convocat una vaga indefinida i han ocupat de nou la Gran Via de Barcelona.
El punt que ha fet esclatar el conflicte ha estat la decisió del govern sobre la precontractació de serveis a empreses com Uber o Cabify. El decret estableix que es faci en un mínim de 15 minuts, quan els taxistes reclamaven que fos de 24 hores. Aquest punt ha trencat les negociacions i ha portat els sindicats a convocar una vaga indefinida. En una assemblea a l'aeroport de Barcelona han decidit tornar a acampar a la Gran Via, com ja van fer a l'estiu, i bloquejar els accessos amb Passeig de Gràcia. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, justifica la decisió davant dels precedents jurídics a d'altres països.
Nosaltres podem fer brindis al sol i podem doncs, fer un decret que digui, no sé, X hores. Però si tenim la certesa, com ha passat amb altres països europeus, que això es tombarà, la nostra responsabilitat és proposar mesures proporcionals.
Calvet també ha demanat als taxistes que facin una reflexió serena sobre la proposta que considera la millor possible davant les circumstàncies actuals del sector. També ha demanat que la vaga es faci sense pertorbar ni l'ordre públic ni l'economia del país. De moment, centenars de taxistes col·lapsen tard a la Gran Via de Barcelona, cosa que afecta línies d'autobús i genera talls de trànsit. Els taxistes adverteixen que aquesta és només la primera acció de protesta de la vaga indefinida.
Doncs els taxistes de Barcelona s'hi han sumat les diferents associacions del taxi a l'àrea metropolitana. És el cas dels taxistes de Sant Cugat del Vallès, que ja han anunciat que secunden la vaga indefinida fins que la Generalitat no canviï de parer. Cugat.cat, Roger Quartielles, bona tarda.
Bona tarda. El sector tampoc accepta la proposta del govern que descarta obligar a contractar els vehicles de lloguer amb conductor, els anomenats BTC, com Uber i Cabify, amb hores d'antelació i rebaixa a un quart d'hora la demanda dels taxistes, que exigien que la contractació fos amb 6 hores de marge. José Luis Roldán és l'encarregat de Relacions Públiques de Radiotaxi Sant Cugat.
He decidit fer una vaga unitària, conjunta, i de moment és indefinida. Envers el resultat que ha tingut l'anunci de la Generalitat aquest matí. Hem considerat totes les associacions representatives del sector, així com totes les radioemissores de radiotaxi de l'àrea metropolitana, doncs que no tenim cap mena de dubte que ha estat un engany per part de l'administració de la Generalitat.
Roldan també ha demanat disculpes a la ciutadania per les molèsties que la protesta els pugui causar i ha anunciat que els taxistes locals també participaran en l'ocupació de la Gran Via de Barcelona, com ja van fer l'estiu passat.
Per cert, que la vaga ha començat a generar fortes tensions entre els taxistes i els conductors d'Uber i Cabify. Els sindicats denuncien l'atropellament a un taxista a la terminal 2 de l'aeroport.
Asseguren que l'hauria atropellat un vehicle de Cabify de manera intencionada. El conductor ha rebut 7 punts de sutura al cap i els Mossos han obert una investigació per aclarir els fets. En el moment dels fets, els taxistes desallotjaven passatgers dels cotxes de les companyies BTC.
Més qüestions. El síndic de Greuges denuncia mancances en el cas del nen de 2 mesos de Pineda de Mar ingressat en estat greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Després d'una reunió amb l'Ajuntament, Salut i la Degaia, el síndic creu que hi van haver errors de comunicació i gestió. És per això que ha demanat un protocol específic per nadons. Ràdio Calella, Andrea Medina, bona tarda.
Bona tarda. El síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha demanat un circuit d'intervenció més específic per al seguiment i l'atenció dels nadons amb l'objectiu de protegir-los per la seva vulnerabilitat per raó d'edat. Ho ha fet després de la reunió que ha mantingut avui amb els representants de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Salut i de l'Ajuntament de Pineda, arran del cas del nadó ingressat a la Vall d'Hebron, presumptament maltractat pel seu pare. En la nota de premsa difosa pel síndic es destaca que falten recursos de suport familiar i millorar la formació especialitzada sobre les situacions de maltractament i desprotecció infantil als equips i professionals dels serveis d'atenció social primària i altres programes de suport familiar. El síndic està recopilant informació per emetre una resolució.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Encara en clau social, Open Arms crida a manifestar-se demà al centre de Barcelona per protestar pel bloqueig del seu vaixell des de fa més d'una setmana al port de la ciutat comtal. L'ONG badalonina compta amb el suport d'entitats i formacions polítiques. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
La concentració serà davant de la delegació del govern al carrer Mallorca, a Barcelona, i el recorregut arribarà fins a la seu de la Comissió Europea situada al Passeig de Gràcia. Recordem que el dilluns 7 de gener l'embarcació va quedar bloquejada al port de Barcelona sense permís per poder salpar. Capitania Marítima, que depèn del Ministeri de Foment, li va denegar permís, tot i que l'endemà havia de dirigir-se cap a Líbia. En aquest sentit, el fundador de l'ONG badalonina Proactiva Open Arms, Òscar Camps, lamenta la inacció dels estats europeus i assegura que sigui amb l'embarcació que sigui, seguiran rescatant persones al mar.
Esperarem que s'alliberi el vaixell el més aviat possible i si no és amb aquest, doncs el que el deslaçarà amb un altre. Però seguirem fent la feina que ens toca fer, que és defensar el dret a la vida.
Des de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya se sumen a condemnar aquest bloqueig instant el govern central a canviar de rumb la seva política migratòria que viola assegurar els drets humans.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que l'operació policial que va suposar la detenció de 16 independentistes dimecres es va fer sota mandat judicial. Marlaska també ha rebutjat que l'actuació fos desproporcionada.
El titular d'Interior ha comparegut després del Consell de Ministres. Allà ha dit que en cap del cas la detenció dels sospitosos d'ocupar les vies de la B de Girona es va fer per iniciativa de la Policia Nacional.
En cuanto a la operativa del miércoles en concreto, como todo el resto de la operativa en el marco de una causa judicial ya abierta, y en este caso igualmente, en todo momento estuvo supervisada por el fiscal y el juez de instrucción. Y en ese sentido referir que no solo estuvo supervisada, sino que fueron, como no puede ser de otro modo, informados de todo el conjunto de actuaciones. En ese sentido, la policía actuó como policía judicial.
Fernando Grande Marlaska ha negat que l'actuació policial fos desproporcionada. Segons el ministre, li costa creure que una operació sota supervisió judicial pugui ser qualificada d'aquesta manera.
Mentrestant, continua la tancada a la Universitat de Girona en protesta per aquestes detencions. Una quarantena d'estudiants han passat la segona nit a la Facultat d'Educació i Psicologia. Avui han començat a visitar altres facultats per explicar als alumnes la situació i demanar signatures perquè Adif retiri la denúncia per l'ocupació de les vies de l'AVE el passat 1 d'octubre. FM Girona, Siso García.
Són més d'una quarantena els que han passat la segona nit al menjador de la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona i els ànims no han defallit. La solidaritat no s'ha fet esperar i és que han estat molts els que els han portat mantes i menjar. Carla Costa és portaveu de la Caputxinada UDG.
Estem bé, ja estem una mica allò cansats, no? Però estem amb molta força i moltes ganes de continuar perquè creiem molt en el que estem fent.
El cas segueix en mans de la policia espanyola i les detencions es podrien produir en qualsevol moment. És per això que seguiran instal·lats a la facultat de forma indefinida i ja s'han organitzat de cara al cap de setmana.
De moment la idea segueix sent fer la caputxinada UDG indefinida i l'objectiu segueix sent el mateix, no? Utilitzar l'UDG com a fortí, com a lloc de fortalesa en què la Policia Nacional no pot actuar-hi.
A hores d'ara ja s'han recollit més de 500 firmes per exigir a Adif que retiri la denúncia i per mostrar rebuig cap a l'actuació policial de les detencions del dimecres a Girona.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
En clau municipal, llum verda a la rebaixa d'un 25% del preu dels autobusos a Tarragona. La mesura, que ha estat aprovada avui pel plenari de la ciutat, entrarà en vigor ja aquest mes de gener. Per cert que també aquest mes està prevista l'adjudicació del projecte del nou Hospital Joan 23. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
A partir d'aquest 2019 es durà a terme una reducció del 25% de la tarifa per totes les persones empadronades a la ciutat, així com s'ha acordat a la sessió plenària d'aquest divendres. Tota l'oposició ha coincidit en dir que la gratuïtat dels autobusos és impossible i que es paga a través dels impostos. Davant tot això, Begoña Floria, portaveu del govern municipal, ha demanat que no es compari cap ciutat amb Tarragona perquè no són comparables per la fragmentació que pateix Tarragona. D'altra banda, el plenari també ha aprovat una moció per instar a la Generalitat que compleixi amb les inversions promeses per la construcció del nou Hospital Joan 23. Una moció a instàncies de dos sindicats, UGT i Comissions Obreres, que ha tingut el suport de tots els partits, excepte la CUP, que s'ha abstingut. L'objectiu és que portin a terme les inversions previstes i que, a més, torni a ser l'hospital públic de referència a Tarragona.
Els alcaldes del Baix Empordà es mostren satisfets davant la moratòria d'un any per construir en espais urbanitzables. Una moratòria, recordem, que blinda el patrimoni costaner de 22 municipis.
En declaracions a la xarxa, l'alcalde de Begú, Joan Loureiro, ha fet autocrítica per la gestió immobiliària de la Costa Brava les últimes dècades. Això sí, adverteix que, malgrat la moratòria, els projectes que ja estan en marxa s'hauran d'acabar.
La legalitat en els projectes que tenen totes les llicències otorgades, no hi haurà més remei que acabar-los, perquè així ha de ser, i en canvi doncs, aquests projectes, que aquestes llicències no estaven encara otorgades, no estaven definides o en definitiu no estaven sobre paper i firmades, és evident que aquestes sí que s'aturen i que es queden al calaix.
Tot i celebrar la moratòria d'un any per a projectes urbanístics, Loureiro ha recordat que l'impuls definitiu per protegir el litoral el donarà el pla director que prepara la Generalitat.
Repassem altres notícies destacades del dia. L'Escola d'Aqüicultura de Sant Carles de la Ràpita, l'únic centre de Catalunya que imparteix cicles formatius sobre la cria de peixos, crustacis o mol·luscs, vol atraure més dones. I és que les noies són només un 20% de l'alumnat del centre, malgrat que creix la demanda de personal femení en el sector. Canal Terres de l'Ebre, Roger Font.
Des d'aquaristes, passant per guies de natura i fins a arribar a tècnics d'investigació. Són només algunes de les sortides professionals més destacades que té estudiar aqüicultura, un cicle formatiu que s'imparteix en tot Catalunya únicament a Sant Carles de la Ràpita i que ara busca incentivar la matriculació de dones. Marta González és la cap del Departament d'Aqüicultura de l'Escola dels Alfacs.
Des de sempre hem detectat que el percentatge de noies que es matriculen és molt més baix que el percentatge de nois. Creiem que una de les raons podria ser la desconeixença de les diferents sortides, de l'ampli ventall de sortides que tenen els nostres cicles formatius.
El centre està envoltat d'un gran nombre d'empreses del sector aqüícola, cosa que assegura i facilita que els alumnes que acaben d'estudiar es quedin al territori a treballar.
A les Borges Blanques, a la comarca de les Garrigues, avui ha arrencat la 56a edició de la Fira de l'Oli. Comptarà amb 91 expositors i hi ha més de 80 activitats programades entorn del sector de l'oli. Ràdio Rosselló, Joel Vidal.
Un certamen que apropa al visitant el producte per excel·lència d'aquesta comarca. Ho fa de la mà de 91 expositors dedicats al món de l'oli i als productes agroalimentaris de proximitat i una seixantena de paradistes. Es tracta d'una fira llargament arrelada a la localitat. Es celebra des del 1963 i té els seus orígens en la festivitat de Sant Antoni. Per això, actualment, es continua celebrant el cap de setmana més proper a aquesta festivitat. Entre les activitats destacades d'aquest divendres hi ha la primera demostració en directe del procés de molturació de les olives i la proclamació dels guanyadors del concurs oficial dels millors olis de la fira. Val a dir que en aquesta edició el patronat Fira de les Garrigues ha decidit atorgar el Premi Cultura de l'Oli 2019 a totes les cooperatives oleícoles centenàries de les Garrigues per la seva trajectòria en la producció i comercialització de l'oli qualitat verge extra i la contribució decisiva que durant més d'un segle han fet de la cultura i els valors associats a l'oli i al conjunt del territori.
Preocupació entre el sector pesquer de Palamós per la fi de la veda de l'anxova. Dilluns, la flota d'encerclament torna a feinejar i temen que les anxoves tinguin encara una talla molt petita. Els científics insisteixen que aquest peix no creix perquè no troba prou aliment al mar. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
La veda del peix blau es fa per ajudar que els caladors es regenerin i les captures siguin sostenibles. Un objectiu difícil perquè, malgrat aquesta mesura es pren des de ja fa més de 20 anys, trobar peix blau de bona talla és una fita cada cop més complicada. Quantitativament, el 2018 va ser un bon any. La rendibilitat d'aquesta pesquera, però, deixa més dubtes. L'any passat va suposar el 70% de quilos de peix que van entrar a la llotja de Palamós, però només el 20% de la facturació. El principal problema és la talla de l'anxova. Toni Albalat és el patró major de la confraria de pescadors de Palamós.
I sembla ser que té molt a veure amb el canvi climàtic. La quantitat i el tipus de plàncton del qual s'alimenta aquest peix blau no està ni en la quantitat ni en el tipus de plàncton que hi era, i sembla ser que aquest peix s'està alimentant actualment de medusa. Un aliment que tipa, però no té proteïna.
La flota d'encerclament de Palamós la formen 4 trenyines que tornen a la feina aquest dilluns després d'un mes d'aturada biològica.
En cultura, clara aposta pel teatre en aquest primer semestre de programació a l'Auditori Espaiter de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Avui s'ha presentat un cartell on destaquen noms com el de Pere Arquilluer o Ramon Madaula, amb l'obra El Preu, o Joel Joan, amb Escape Room. Però també hi ha espai per la música. Televisió Costa Brava, Jèssica Martí, bona tarda.
Bona tarda. L'Auditori Espaiter de Torroella de Montgrí programa teatre en majúscula per aquest primer semestre d'any. Entre les obres que es programen hi ha El Preu d'Arthur Miller amb Pere Arquilluer, Ramon Madaula, Lluís Marco i Rosa Renom, Escape Room de Joel Joan i Héctor Claramunt, però també obres que han triomfat a Madrid com Muerte en el Nilo d'Agatha Christie o Shirley Valentine amb la interpretació de Mercè Arànaga. Per primera vegada es podrà veure a l'Espaiter una òpera, serà La Traviata, amb música de Verdi. A nivell musical, l'Espaiter aprofita les relacions amb festivals de referència del territori com el Black Music Festival. També el Festival Ítaca Cultura i Acció hi portarà l'espectacle Miedo d'Albert Pla i el Festival de Música de Torroella amb les joventuts musicals i aporta 3 propostes de clàssica. L'Espaiter es manté fidel a l'orquestra i a la cobla i en aquesta ocasió, amb el cicle de grans orquestres, passaran per Torroella la principal de la Bisbal, l'Orquestra Metropol, la Cobla Montgrins i una formació nova i transgressora que demostra que també amb música de cobla es pot anar de farra. Ells són els Biflats, que actuaran a Torroella el 13 d'abril.
El nou teatre de Palafolls estrena l'any i la nova remodelació amb més d'una trentena d'espectacles de música, dansa, teatre i cinema. L'impuls del consistori i de les entitats socials han permès la posada en marxa d'aquest espai cultural. Ràdio Palafolls, Jordi Arbat.
Són una trentena d'espectacles de música, cinema, dansa i també teatre que començaran amb una primera sessió el proper divendres 25 de gener i que acabaran a finals del mes de juny. La primera proposta és de caràcter musical i portarà el nou escenari del Teatre Palafollenc a una seixantena de veus del cor infantil Amics de la Unió de Granollers, acompanyats de músics i de la cantant Gemma Humet. Una proposta singular i que, sota el títol de Els colors del mar, oferirà un espectacle ple de sons i melodies tradicionals de la Mediterrània. En total, i segons ha avançat l'Ajuntament de Palafoll, el teatre oferirà 15 actuacions musicals, entre les quals s'inclouen les que porten iniciatives ja conegudes, com els singulars o el 4 de jazz, 6 projeccions de cinema, 4 representals i 4 exhibicions de dansa.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, el Lliçà d'Amunt defensa el liderat a la pista del Mollet.
El Club Bàsquet Lliçà d'Amunt arriba a la 13a jornada del grup primer de la Copa Catalunya masculina de bàsquet com a líder en solitari, després de derrotar els Lluïsos de Gràcia en la darrera jornada. El primer classificat visitarà la pista del Recanvis Gaudí Mollet B, que es troba en 6a posició. El partit el podreu seguir en directe al Bàsquet en Joc aquest dissabte a les 6 des del pavelló municipal de Plana Lledó. El podreu seguir també en streaming per la plataforma Xala i a les televisions locals.
I aquest dissabte, nova jornada de la Lliga Europea d'Hockey Patins.
Amb la presència de tres equips catalans, el Barça rep a l'Oliveirense, mentre que el Noia ha de visitar la difícil pista del Benfica. També torna tornada jornada molt important per al Reus, que ha de guanyar el Saint-Omer francès si vol tenir opcions per la classificació per quarts de final.
La nova ràdio, Joan Gomis.
El quart partit de la fase de grups, una victòria per matrícules de Jordi Garcia, lluitar frec a frec amb el Porto i el Lodi per una de les dues primeres places que donen el bitllet a la següent eliminatòria, als quarts. Davant el difícil repte, el davanter roig i negre, Àlex Rodríguez, demana el suport de l'afició.
Necessitem un pavelló ple aquí a Reus nosaltres per tirar endavant aquest partit, que serà molt, molt complicat i que necessitem la gent al nostre favor per aconseguir els 3 punts i continuar somiant amb la Champions, perquè crec que tenim les nostres opcions i hem de lluitar-ho fins al final.
Ara mateix els reusencs són tercers amb 3 punts, el Porto és líder amb 9, el Lodi segon amb 6 i el Salomí és el cuer del grup C, encara no ha puntuat. Una ensopegada dels Reus davant els francesos se'n deixaria pràcticament les aspiracions dels de la capital del Baix Camp. Després haurien de viatjar a la complicada pista del Porto i rebre el Lodi al Palau.
Hoquei televisat a Girona, Cerdanyola i Sant Just.
Un cop iniciada ja la segona fase de la Lliga Nacional Catalana d'Hoquei sobre Patins, el Piera confia a tornar a guanyar per seguir líder. Mirarà de fer-ho a la pista del GIEC, en un dels partits que es podran seguir en la triple oferta televisiva de la xarxa, que es complementarà amb els enfrontaments Cerdanyola-Noia-Freixenet B, tots dos a la plataforma Xala, i el que enfrontarà el Sant Just amb el Sant Manat, partit que es podrà seguir també a les televisions locals. Completarà la jornada en aquest grup primer alcalde Recamp Làser Olot.
I en futbol, demà juga el Reus Deportiu a casa.
A 8:45 reben la visita de les Palmes en partit de Lliga Segona A. Els canaris han viatjat amb normalitat, tot i l'amenaça al club del Baix Camp de retirar-los de la competició. Avui es veurà la resposta dels aficionats dels clubs reusencs envers els propietaris i mandataris de l'entitat.
Doncs fins aquí l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per la vostra atenció i tornem dilluns. Bon cap de setmana.
La xarxa de comunicació local.
La gestió dels boscos no és un desastre ecològic, és fonamental per protegir-nos dels incendis.
Netejar al voltant de les urbanitzacions és fonamental per la teva seguretat.
Una distracció et pot fer responsable d'un incendi forestal.
Conreus i pastures són fonamentals per trencar la continuïtat del bosc i poder aturar els incendis forestals.
Els incendis s'apaguen durant tot l'any. Diputació de Barcelona.
Sexy. Tefi, llibreria Macondo.
Una educació de Tara Westover. Si només hagués de recomanar un llibre d'aquí al Nadal, només un seria aquest. Si heu de regalar un llibre, regaleu aquest. Si heu de llegir un llibre d'aquí a final d'any, que sigui aquest. Per què? Perquè és una història de superació, de com l'educació et pot salvar. Sempre ha defensat que l'educació és la base per canviar la societat i les memòries de la Tara demostren com és d'important. La Tara Westover neix el 1986 en una família de 7 germans on ella és la petita. La seva família és mormona fonamentalista i no va a l'escola, no tenen certificat de naixement, no es relacionen quasi bé amb ningú i treballen a la planta de ferralla que té el pare fora. La mare fa tintures, herbes, assisteix parts a casa. Amb aquests remeis cura els fills de malalties i accidents laborals, ja que tampoc van a l'hospital. El seu pare passa els dies preparant-se per a la fi del món, quan només ells sobreviuran. En aquest ambient, la Tara creix i no serà fins a la seva adolescència, quan gràcies a un dels seus germans decidirà fer la prova d'accés a la universitat. Contra tot pronòstic i contra l'opinió dels seus pares, que també són contraris a la universitat, la Tara hi anirà i acabarà doctorant-se en història. Però el camí serà molt dur, perquè l'accés a la universitat l'obrirà portes que desconeixia que existien. Moltes vegades sentirà que és una impostora a la universitat per tot el que ignora del món. Altres sentirà que està traint els seus pares, a la seva família. Com ella mateix diu al final, podeu llamarlo transformación, metamorfosis, falsedat, traición. Yo lo llamo una educación.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.